COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 22 minuts, pràcticament. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE. És dilluns, és 19 de març, el dia en què m'hauran de tornar a permetre que ens mirem una mica el melic. I no és voluntat meva, eh? Suposo que és el que volen els que sistemàticament es dediquen a embrutar-nos amb enganxines o amb rotulado negre el cartell que tenim a la porta. Així no es comença bé el dilluns, senyores i senyors, i he estat temptada de no dir res com tantes altres vegades, eh? Però és que ja n'hi ha prou, perquè ja em comença a cansar haver de trucar a la companya de l'emissora que s'encarrega de la neteja per dir-li que, a banda de la seva feina habitual, ha de perdre el temps i l'esforç en netejar el que uns quants maleducats s'han dedicat a embrutar sense cap tipus de raó. Els que ho fan, suposo que no ens escolten, però si els arriba això, ben invertit estarà aquest minut de ràdio. El recomano que entrin al web de COPE Tarragona, que vagin a l'apartat d'àudios i facin l'exercici d'escoltar el nostre programa. Després ja parlem, si els sembla, perquè al contrari del que ells fan, aquí tothom hi és convidat i benvingut, i es parla amb respecte de tot i de tothom. Per tant, una mica més d'educació i menys rotuladors. D'entrada, les disculpes els les deuen a la Carmen, que s'encarrega de la neteja en aquesta casa. Avui al programa repassarem tota la informació que n'hi ha força sobre la taula. A l'espai de talent, amb denominació d'origen, els descobrirem, els portaré, de fet, fins a Prades per descobrir al mig del bosc les cases als arbres i moltes més propostes que ens fan des del xalet de Prades. Avui també vindrà el Carlos Montagut. Atenció al nostre sibarita, que ens ve a proposar dues jornades gastronòmiques a diferents punts del territori, i també atenció, perquè l'Orenget celebra el tercer aniversari i en parlarem una mica. I atents, perquè en la darrera mitja hora de programa avui agafarem la Nacional 240 per connectar amb COPE Lleida i parlarem de la felicitat, perquè demà, dia 20, és el Dia Mundial de la Felicitat, per tant, en parlarem des de diferents perspectives. Recordin que esperem les seves propostes, les seves opinions a través del Twitter del programa, @copetarragona. També sobre això, sobre la felicitat. Què en pensen vostès? La felicitat la podem entrenar? Volem els seus missatges al Twitter, @copetarragona, i també al WhatsApp del programa. Ja saben, notes de veu o escrites, les preferim de veu, que així de tant en tant els escoltem també a vostès. Apuntin el número si no el tenen ja. 672-65-35-34. 672-65-35-34. I no me n'oblido, que avui és el dia del pare, a banda de Sant Josep, evidentment. Felicitat a tots els Joseps i Josepes, i és el dia del pare. Si volen fer servir el nostre programa per felicitar els seus o per recordar algun moment que hagin passat amb ells, ho poden fer també a través del WhatsApp del programa. Estarem encantats d'escoltar-ho aquí en antena. 672-65-35-34. Vinga, els acompanyarem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ja saben, ens poden escoltar en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Són les 12 i 25, obrim l'àrea de serveis, com sempre, amb la previsió del temps. Estem molt atents a aquest canvi de temps que ens arriba segurament a partir d'aquesta tarda. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia i allà hi tenim l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia. Mica en mica es van nuvolant al cel d'oest a est del territori tarragoní. Aquesta tarda s'esperen precipitacions que ja la nit aniran sent més generalitzades en punts al nord. La cota de neu avui anirà baixant, arribarà als 300-400 metres i és que aquesta setmana vindrà marcada pel descens de les temperatures. Esperem, doncs, nevades fins i tot durant aquesta tarda vespre a punts del prelitoral d'uns 4 centímetres de gruix. Les temperatures no variaran, han de baixar al final del dia. Avui amb màximes encara de 17 graus a Tarragona, 19 a Tortosa, 16 graus a Reus i al Vendrell i 14 a Gandesa. Pel que fa al vent, el sud bufa mestral, molt fort, tornarà a ser bastant fort, sobretot a última hora del dia, amb ratxes de 80 km per hora al litoral, per litoral sud, al vespre també avisos grocs al sud de la costa. Demà dimarts esperem un cel encara molt ennuvolat, comença la primavera, ho farà a la tarda, al nord doncs al matí encara no descartem algunes precipitacions, amb neu per damunt dels 300-400 metres, gruixos de 4 centímetres que aniran acumulant-se al prelitoral al nord i les temperatures no variaran gaire a la costa, mentre que la resta baixaran més. Hi haurà mínimes de 5 a Tarragona i Tortosa, de 3 graus a Reus i al Vendrell i 1 a Gandesa. Pel que fa al vent, el sud bufarà de nord-oest encara amb molta força. De fet, al prelitoral sud tindrem demà avisos taronges per ratxes de 90 km per hora, a l'interior ratxes de 70, litoral sud de fins a 80, amb avisos també al matí, a la tarda al sud de la costa, però de nivell groc també, i a la resta continuarem amb vent de l'oest molt més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Per tant, molta precaució amb el vent, ja saben, si han de sortir a la carretera. A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, normalitat a les carreteres tarragonines.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
I entrem en matèria amb la xifra del matí. Avui la trobem al Diari de Tarragona. Són els 31 milions d'euros de més que costaran les obres del Coll de l'Illa. La represa de les obres del tram de la 27 es va anunciar l'any 2016 i prop d'un any i mig més tard els avenços han estat minsos. Ara sabem que durant aquest any no hi haurà tampoc grans moviments. El motiu és una modificació del projecte en la construcció del túnel del Coll de l'Illa i el tram de la Conca de Barberà per la presència d'argiles expansives. Segons explica avui el Diari de Tarragona, això incrementarà en 31 milions d'euros, una obra adjudicada per 84 milions al 2008. Per tant, un increment del 30% que posa el pressupost al voltant dels 115 milions i que implica un endarreriment clar dels terminis. Part de l'obra havia d'estar enllestida al 2019. I obrim plana política, la regidora de la CUP a l'Ajuntament de Reus, Mariona Quadrada, investigada amb altres regidors i particulars arran de la denúncia per suposada incitació a l'odi de la Policia Nacional, no ha comparegut avui a les 12 a la situació feta pel jutge. Era el tercer cop que citava a la regidora a declarar. Quadrada ja avançava aquest diumenge que no hi aniria. Ho deia així a l'Agència Catalana de Notícies.
El delicte d'odi és un relat, un invent que s'ha anat fent gros i que nosaltres, en principi, és que no el pensem ni esmentar. És a dir, no hi anirem i ho tenim claríssim i continuarem així. El que convé és tenir les idees clares, plantar cara i tirar endavant la República, que és allò que vam decidir els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a partir de l'1 d'octubre.
Recordem que els altres dos regidors de la CUP investigats a la causa, Marta Llorenç i Oriol Ciurana, van comparèixer davant la jutgessa el passat mes de desembre, una vegada detinguts després d'haver-se negat a comparèixer davant la magistrada dues vegades. En aquell moment, Llorenç i Ciurana es van acollir al seu dret a no declarar a les preguntes de cap de les parts. Avui també hi havia citats diversos bombers investigats a la causa. Per cert, en relació a això, una darrera hora, acabem de saber que s'ha canviat l'hora del dia i hora de citació d'aquests bombers investigats en la causa. Declararan finalment el 6 d'abril. I atenció a aquesta que els expliquem ara. Hi ha 4 detinguts per robar en 35 trasters de Tarragona, Torredembarra i Sant Celoni. Són dues dones i dos homes d'entre 19 i 52 anys. La investigació es va iniciar després de recuperar la Guàrdia Urbana un telèfon mòbil robat a un pacient ingressat a un hospital de Tarragona. Es va detectar que hi havia un nexe entre el telèfon recuperat i una gran quantitat d'objectes que estaven a la venda a la xarxa. S'han recuperat objectes sostrets per un valor superior a 6.000 euros i 1.800 euros en metàl·lic. Els detinguts del mateix nucli familiar i acumulen ja 7 antecedents policials, van passar a disposició judicial aquest cap de setmana. I encara en successos, els Mossos han detingut tres membres d'un grup per estafar 450.000 euros a una dona de Valls pel mètode del Rip Deal. L'alarma va saltar després que la víctima expliqués que un amic seu la va informar que coneixia tres inversors estrangers interessats en canviar aquesta quantitat en bitllets de 500 euros per altres de valor inferior a canvi d'una comissió del 15% que repartiria en ella i els suposats inversors. Com la dona tenia uns estalvis, es va mostrar disposada a fer aquest canvi i va quedar amb els detinguts a un hotel a Sant Just d'Esvern. Un cop va comprovar l'autenticitat dels primers bitllets, els inversors van donar els diners, el total de diners a la víctima dins una bossa de mà. En obrir-la va comprovar que a l'interior no hi havia bitllets de 500 euros com havien acordat, sinó feixos de 50 bitllets falsos. Els detinguts s'han declarat ja davant el jutge. I per altra banda, els Mossos han denunciat el responsable d'una finca de tarongers d'Ull de Cona per escampar raticida al camp per controlar una plaga de conills. Una pràctica, recorda el cos policial, que no és nova a les Terres de l'Ebre amb l'objectiu de posar fre a la superpoblació de conills, però que es tracta d'un mitjà no selectiu i, per tant, pot afectar directament altres animals o als depredadors. La pràctica, però, també podria ser constitutiva d'un delicte relatiu a la protecció de la flora, la fauna i els animals domèstics segons l'actual Codi Penal. Podria arribar a la pena a 2 anys de presó. Arribem a les 12:32. Una bona notícia, un projecte LIFE ha recuperat més de 200 hectàrees d'aiguamolls i n'ha creat 62 de noves a l'entorn de les llacunes de la Tancada i l'Alfacada, al Delta de l'Ebre. Uns espais que s'han recuperat eliminant infraestructures com línies elèctriques antigues o piscifactories abandonades i que han suposat una inversió de 3 milions d'euros. Es tracta d'un projecte de major envergadura fins aquest moment destinat a restaurar llacunes i els seus entorns. Els beneficis que la recuperació d'espais naturals sigui per la protecció d'hàbitats i espècies amenaçades, també hi ha la garantia de lluita contra el canvi climàtic per l'acció natural dels mateixos aiguamolls. Aquests nous espais aporten també un valor afegit a una economia social i sostenible. El responsable del programa d'ecosistemes aquàtics de l'IRTA és en Carles Ibáñez, ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
Hem d'aconseguir espais, diguéssim, amb poca pertorbació humana, perquè hi ha espècies i hàbitats que necessiten poc d'impacte, però després els nous espais, sobretot, que poguéssim guanyar una part d'aquests nous espais, se poden dedicar més a l'ús públic i també aprofitar per seduir, no, a la població del valor d'aquestes zones humides, que puguen disfrutar-ho, perquè d'alguna manera això també és una inversió de futur perquè hi hagi més recolzament social i polític per aconseguir nous projectes de restauració.
Per cert, que la Generalitat i el Govern central es reuniran aquesta setmana per reforçar amb sorra la barra que separa del mar els calaixos de Buda després d'un nou trencament en els darrers dies. I més coses. Aquest diumenge, Tarragona ha obert oficialment la celebració de la Setmana Santa amb el tradicional pregó. Enguany el pregoner ha estat Adolf Quetcuti, president de la confraria de Sant Magí Màrtir i president del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de Tarragona. El pregoner ha obert un debat interessant. Creu que cal un debat intern per fer la Setmana Santa més atractiva a les noves generacions. Quetcuti ha convidat a estar atents al relleu generacional amb una línia més pedagògica i oberta que permeti als joves trobar un sentit a la celebració. I en plana cultural, Montblanc és ja oficialment capital de la Sardana 2018. Fins al març vinent, el municipi serà un espai de trobada per la dansa catalana que s'inclourà en diversos actes i on destaca el repte d'encerclar la muralla de Montblanc amb una rotllana sardanista multitudinària. Aquest diumenge s'ha donat el tret de sortida oficial a les celebracions i s'ha estrenat també la sardana del compositor tarragoní Alfred Abad, que s'ha composat expressament per la capitalitat. També Tarragona ha viscut aquest diumenge el concert de banda més multitudinari que s'ha fet fins ara a Catalunya amb més de 1.700 músics. Aquest és un dels actes que l'Associació Catalana d'Escoles de Música ha impulsat per celebrar el seu 25è aniversari. Una de les persones per les quals el concert ha suposat tot un repte ha estat el director d'orquestra i compositor Albert Gumí, encarregat de dirigir la banda multitudinària a Tarragona.
Hi ha una dificultat òbvia, que és la gran quantitat de músics, l'espai que fa que el so tingui un cert retard, llavors hi ha una certa dificultat de conjuntar, però quan ens hem acostumat al so i a l'espai ha començat a sortir la música. Bé, és tot un repte, jo crec que és el cop que hem fet una banda més gran, ara, però clar, era un motiu per celebrar el 25è aniversari de l'Associació Catalana d'Escoles de Música, valia molt la pena, i aquí estem assajant i passant-ho molt bé tot fent música, perquè unir-nos tots per fer la música plegats és una meravella, en el fons.
El programa d'actes d'aquesta celebració de 25 anys culminarà amb una gran festa, un concert multitudinari el proper 10 de juny a l'estadi de Cornellà al Prat, on participaran més de 6.500 músics. I a punt d'esports, derrota 0-2 del Nàstic al nou estadi contra el Córdoba, derrota immerescuda, amb polèmica arbitral inclosa per un gol en fora de joc i un altre clarament dubtós, amb aquesta sumen ja 10 derrotes al nou estadi en 15 partits. I per la seva banda, derrota també del Reus Deportiu per 3-2 davant el Rayo Vallecano. Ràpidament repassem portades de diaris. El de Tarragona avui diuen les obres del Coll de l'Illa costaran 31 milions més. Al Reus Digital aquesta hora destaquen els dinamitzadors de la cultura cambrilenca. I si fem una ullada al delcamp.cat hi trobem que més de 100 tarragonins s'han manifestat en record de Gabriel i per defensar la presó permanent revisable. Al Tarragona 21 avui destacat el pregoner de Setmana Santa obre la porta a un debat intern per fer-la atractiva a les noves generacions. I al diari Més trobem en portada que el jutge que instrueix el cas Innova tindrà un reforç durant 6 mesos. Vinga, amb això arribem a les 12:37. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
¿Qué? ¿Buscando en tu ordenador seguros de coche? Pues que sepas que solo uno te ofrece el mejor seguro y al mejor precio.
Llegas tarde. ¿No ves que estoy en la web de Línea Directa? ¿Dónde si no?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, és dilluns i com cada dilluns aquí al programa aixequem persiana, continuem amb aquest espai de talent amb denominació d'origen. Ja saben, cada setmana busquem projectes, idees, històries que ens agraden, que ens semblen diferents, interessants. I avui els vull transportar fins a Prades, perquè hem de descobrir unes cabanes, un hotel, unes cases molt especials. I de passada potser els dono una idea si tenen dies lliures a la vista, que no se sap mai això. Volem saber més de la proposta que ens fan des del xalet de Prades i per això m'acompanya avui la Pilar Montañola. Pilar, què tal? Molt bon
Hola,
dia.
Bon dia, bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. Escolta, en aquest cas hauria preferit venir jo, també t'ho he de dir, eh?
Però bé, hauries fet bé.
La tècnica implica que has de venir, tu. Explica'ns una mica com comença aquest projecte del xalet de Prades, a veure.
Bueno, primer que tot voldria dir que el xalet de Prades és un complex una miqueta especial, perquè no és el típic hotel, no és les típiques cases rurals, ni hi ha res en concret, o sigui, és tot una varietat de turisme,
sí.
I amb això volem oferir un ventall ampli per tothom.
Mm-hmm. Que cadascú trobi una mica el que li va més, no?
Exacte.
El més adient per cadascú.
Però sempre dins de la tranquil·litat, la natura, el relax...
Estàs dient unes coses que jo ja m'hi trobo, jo ja m'hi veig, eh?
Treure l'estrès, que això ve molta gent a buscar-ho.
Sí, això deu ser una de les principals coses, perquè jo he estat tafanejant, per cert, direm el web, Pilar, www.xaletdeprades.com,
correcte,
he estat tafanejant,
sí.
I veient les fotos, jo ja m'hi trobava, no? Perquè jo deia, doncs mira, ara no, per fugir una mica, deixem el telèfon, deixem els micros, els ordinadors, i jo me'n vaig cap allà un cap de setmana, mm-hmm, a fer una mica de detox, no?
Sí. I la gent ve tota allà, la fulla d'entrada, no sé què, on tenim les claus, tothom ve així i l'últim dia marxen. Bueno, ja vindrem un altre dia, ja tornarem.
Bé, m'agrada, sí, m'agrada. Et deia, quan comença aquest projecte? Perquè ja fa uns anyets que hi esteu posats.
Comença el 2005, és una empresa familiar i el Joan Carles, que és el propietari, va amb un amic a veure els terrenys, perquè aquest amic era promotor, venedor de finques, uh-huh, i era el boom de la immobiliària. I llavors li diu perquè l'acompanyi a veure el terreny. I al Joan Carles li agrada molt aquell terreny. De fet, li diu, o ho fas tu o ho faig jo. I l'amic diu, no, no, jo no vull fer res, només el volia per vendre l'encabat, a veure si realment valia la pena. I el Joan Carles diu, sí, diu, però jo aquí no hi construiré cases per vendre. Jo aquí vull fer cases de fusta. Allò que no existeix aquí, per la zona, perquè o és un càmping o és un hotel, ell volia un mix. No volia tampoc una casa rural, que només és una casa. Volia fer com un mix, un lloc on la gent s'hi pugui sentir còmode, que tingui tots els serveis, però que tampoc no sigui gran com un...
Un complex hoteler, no?
Sí, sí.
Suposo que això ve una mica... No conec el Joan Carles, però aquí li enviem una abraçada, que sabem que està en grip, no? Però és una mica, potser, el que ell buscava com a usuari, no? Sí. I fem-ho realitat, que per aquí no hi ha, sí, no? Una oferta d'aquest tipus.
Correcte. També li agrada molt el turisme rural, però es trobava amb això, que eren o cases petites amb el que això comporta, o molt gran, i llavors tens la fredor dels llocs grans.
Clar.
I el tema de la fusta, ell sempre li ha agradat molt treballar la fusta, ell ja ha tingut altres negocis d'hostaleria, però això li cridava l'atenció. I bueno, va començar, doncs mira, aquí posarem els animals, aquí posarem les casetes, aquí... Bueno, i ha anat fent gran, i ara doncs, bueno, és un complex molt xulo.
Uh-huh. Quantes cases hi ha ara mateix?
Cases, o sigui, diferents allotjaments n'hi ha 27.
Déu-n'hi-do.
27. Hi ha... 18 cases de fusta,
sí,
que van de diferents mides, des de 2 persones fins a 10. Això, bueno, també permet que puguin anar grups o 2 famílies juntes. I després hi ha uns altres tipus d'allotjaments, que serien les habitacions amb jacuzzi o les cabanes als arbres.
Mm-hmm. Aquí vaig jo, lo de les cabanes als arbres, a mi el que em va cridar l'atenció, per això he fet venir sobretot a la Pilar, però bé, com dèiem, hi ha una mica un espai per cadascú. Jo he estat mirant, i és això, doncs hi ha per 2 persones, a una casa, doncs per allò, una família o grup d'amics, no? Suposo que el públic és molt diferent també, no? És heterogeni.
Sí, a les cases de fusta, que són cases ecològiques, amb fusta ecològica, i també sostenibles perquè hi ha les plaques solars, i això permet que siguin també com a més acollidores. No és una casa de formigó, sinó que és una casa de fusta. Fan entre 60 i 80 metres quadrats, o sigui que no són espais petits que s'hi pugui sentir incòmode la família, sinó que estàs com a casa, perquè també hi ha els estris necessaris per cuinar o per estar a gust, com si estiguessis a casa teva, però de vacances.
Clar, sí, això és importantíssim.
Llavors, sí, la majoria de cases estan orientades molt a la família, una habitació de matrimoni i després una altra, bueno, habitació de matrimoni o una habitació amb llit doble. Ara potser s'ha de dir més així, no? Una habitació amb llit doble i al costat hi ha una altra habitació amb 2 llitets, que diríem que és la família així més general. I tot això es pot anar ampliant fins a 8 persones.
Molt bé. Sí. Per tant, una cosa que ho has apuntat tu ara, important, abans de que continuem amb la varietat, diguéssim, d'opcions, és el tema de la sostenibilitat, no? Que això comença des de la fusta amb la que s'han construït aquestes cases, eh?
Correcte, ja és fusta ecològica dels arbres de Romania, que ja estan expressament fets créixer per aquest objectiu.
I tema també de consum energètic, consum d'aigua, això també ho mireu molt, que és important.
Molt important. Tenim les plaques solars, que són amb les que es calenta l'aigua, i després ho reforcem una miqueta amb electricitat, lògicament, perquè allà fa molt de fred a l'hivern, i llavors hem de tirar de la llum, no? Però intentem que el màxim possible sigui de les plaques solars.
Diu, allí fa molt de fred a l'hivern, perquè és que no sé si ho hem dit prades així en general, però és que esteu al mig del bosc, per entendre'ns, al mig del parc natural, no?
Del parc natural de les muntanyes de Prades, sí. A 1.000 metres d'alçada, a més.
Déu-n'hi-do.
O sigui, ve ser un clima bastant semblant als Pirineus, i a més, inclús quan neva als Pirineus també neva allà, vull dir, és com un clima diferent que pots trobar a 20 quilòmetres que tens Reus, i llavors ja no fa aquest fred.
Exacte.
Ni aquesta temperatura.
Sí, sí. Per tant, situïn-se, no? Allò, transportem-nos mentalment, Pilar, allò enmig del parc natural de les muntanyes de Prades, estic jo a una casa de fusta, una cabana de fusta, que, com dèiem, pot ser a peu pla o als arbres. Ah, amigo!
Sí, abans de parlar de les arbres, les dels arbres van sortir... Bé, després ho explicaré, no? Però també tenim habitacions amb jacuzzi. perquè sí que hi havia l'oferta per les famílies, però ens quedava algo diferent per les parelles.
Sí.
Per les parelles. I és fer una escapada romàntica amb un entorn natural com és a Prades i les muntanyes, i poder desconnectar, perquè aquestes mateixes famílies a vegades ens deien, però i si volem venir sense els nens? Pues sense els nens tenim
també
això.
També es pot.
I ara ja són habitacions amb jacuzzi, que pots estar una nit, dos, bueno, les que tu vulguis.
Bueno, pots fer el que vulguis, perquè jo al web he tafanejat i hi ha packs que ens, hi ha sopar, esmorzar, vull dir, també us encarrego una mica de tot, eh?
Sí, clar, perquè a les cases sí que hi ha cuina, però a les habitacions no. I llavors, clar, venia la gent i deia, i on sopem? Tenim el poble al costat, a 5 minuts caminant. Però a vegades la gent està tan escapada romàntica que pràcticament no es volen moure de l'entorn que estan.
Clar.
I llavors, doncs, per això vam posar al restaurant.
O sigui, que hi ha opció...
Són restaurants petitets, sí, però és per donar aquest servei de la gent que no es vol
que no
moure.
Es vulgui apropar fins a Prades mateix. Perfecte. Correcte. Anaves a les cabanes a
veure. Les cabanes.
I estic jo interessada.
Doncs el Joan Carles es va fer mal a la cama i estava, bueno, doncs estava a casa veient la tele i amb el fill doncs veien un programa que és de cabanes als arbres. I cada dia a la mateixa hora feien el programa aquest, que és, ara no sé exactament quina cadena és, però veiem fer les cabanes de fusta. I ell ja n'havia fet pels nens, a la casa on viuen, n'havia fet una de petita pels nens. I va dir, mira, quan tingui la cama bé, n'ha faré una Prades. I dit i fet, perquè el Joan Carles, tal com s'ho pensa, ho fa. I si no, sobre la marxa, però fa coses molt xules. És molt... Té molta imaginació i a més, molt novedós. Uh-huh. Molt novedós.
Sí, la veritat és que és una proposta diferent, sí. No? Llavors, aquestes cabanes, suposo que, evidentment, per mida, doncs són potser per parelles o quanta gent hi cap?
De moment només la tenim dos. Ah. Una és per parella, que és la Bet, una així una miqueta com a més romantiqueta, i després hi ha una altra pels nens.
Molt
perquè
bé.
Nosaltres sempre pensem en els nens. És un entorn molt de nens, aquell... El turisme que tenim nosaltres són de nens 7, 8, 10 anys.
Sí.
I què passa? Que ells els haguessin mirat i no haguessin pogut. Llavors, hem fet una cabana que té a dalt un altell i permet fins a 3 nens. Per la família nombrosa.
De quina alçada estem parlant, Pilar? Més o menys.
Uns 3 metres d'alçada. No,
ah,
vale, no.
O sigui que no tindrem problemes aquí, les alçades.
No, però és lo just perquè tu ja estiguis dins de l'arbre, perquè estàs dins de la copa de l'arbre, te pots sentir integrat a la natura, perquè tot és fusta, tens el moviment de l'arbre, perquè no està feta sobre pilars de formigó, que dius, això no es mourà. No, quan fa una miqueta de vent, allò es mou, i sense vent també tens la sensació de les branques, o cau una pinya damunt de la casa i sents clonc. I dius, oh, és que estic en un espai viu.
Sí, no? Sí. És que, clar, és una proposta, jo crec, molt interessant.
Molt,
no?
Molt.
Jo, no sé, a mi, si algú està pensant en regalar alguna cosa així especial, home, diferent és, segur.
Molt,
no?
Molt.
Una estada així.
Molt. I a més, dins hi ha un jacuzzi.
Ostres, doncs déu-n'hi-do, eh? Això sí que és pensar-ho bé, eh? Perquè la cabana de l'arbre...
Tens tot el necessari, tens llum, calefacció, aigua... I el jacuzzi. O sigui, l'escapada romàntica jo crec que ja només fa falta una bona parella.
Clar, exacte. Dic, no? Per compartir-ho, no?
Correcte.
Escolta, o no, perquè un igual vol anar una mica de retiro espiritual, doncs també.
També és molt bona opció. també és molt bona opció.
Jo no vull que em molesti ningú tot el cap de setmana. Doncs també és una opció. Per tant, múltiples coses. Em deies que sobretot el públic és molt familiar, però la gent que rebeu és sobretot de casa nostra, diguéssim, de la zona, o us ve gent més de fora?
Ara comença a venir gent més de fora. Mm. El fet és que nosaltres, bueno, vam començar, allò es va obrir el 2008, plena crisi, i llavors, bueno, doncs hem anat remuntant, però diners en publicitat pràcticament no en invertim. No, jo sempre dic, no és una despesa, és una inversió.
És una inversió, sí.
Però no ens hem pogut permetre aquesta inversió, sinó que estimem més anar afegint coses al complex. Pues hem anat fent l'espa, el restaurant, la cafeteria, la zona de jocs pels nens, la zona d'interior per jugar als nens, la pista, la granja amb els animals. Llavors, ens estimem més anar fent cosetes, i el boca orella ja és el que ens porta el client.
Exacte.
Sí.
Important això, que no sé si ho havíem comentat, com dèiem, he pensat per famílies, que teniu doncs, això, les activitats amb els animals, no? Que els poden ponis, no? De tot.
Sí.
Vull dir que si algú està pensant que on vaig amb els nens, doncs que sàpiguin que també la proposta és interessant per tota la família, no?
Molt, perquè jo és el que dic, descansen els pares i els nens. Perquè I a vegades a mi quan me truquen i me diuen digue'm quines activitats podem fer, jo dic, bueno, tenim moltes activitats, però no necessites moltes, perquè la granja està oberta tot el dia. Llavors, simplement anar a veure els animals. Molta gent ve de ciutat, no hem vist mai un poni o una gallina, i només mirar-te-les com se mou, això hi pots passar una bona estona.
I tant.
I els pares des de fora mateix, fora ja doncs, per ser els bancs o així, no cal que estiguin contínuament darrere del nano, perquè és un lloc que no passen cotxes. Els nens gaudeixen i els pares descansen.
Mm-hmm. Importantíssima. Bona recepta, sí. Bona recepta. No sé si... Sí. Clar, ara s'apropa Setmana Santa. Pilar, com està la cosa? Tenim ple? Ai, hem arribat tard.
I per Sant Joan també.
Per Sant Joan està ple, ja? També. Mira, jo que me n'alegro, noia, però Déu-n'hi-do la gent quina previsió. Jo que no sé mai què faré fins divendres. Sí.
Encara tenim estiu, però... No retardar-ho molt perquè també hi ha molta demanda, hi ha molta gent repetidora. Clar. Pensa que allà a Prades per la nit te poses una miqueta a la jaqueteta, segons com. I la gent que ve de Barcelona és que és el primer que em diuen, però fa molta calor, hi ha aire condicionat. Dic, no hi ha aire condicionat, ni hi ha ventiladors, doncs és que cal. No fa falta.
Doncs cal. Setmana Santa i Sant Joan plens, com deies, però vosaltres esteu oberts... Tot l'any. Sempre,
Vull tots dir els dies de l'any.
Que no passa res si, mira, doncs potser ara per Setmana Santa no pot ser, però qualsevol altre cap de setmana ho hem de mirar. Recordem el web www.xaletdeprades.com i se m'està acabant el temps, Pilar, però no et deixo marxar perquè crec que hi ha projecte nou sobre la taula, no?
Sí, que tenim
que
un projecte...
pots avançar i alguna cosa. Sí. Hi ha una primícia, sí. M'agrada, més que una cabana d'arbre.
És un projecte molt, molt maco, molt engrescador. Prades té un dels millors cels del país. És molt maco, perquè una cosa és l'alçada, o sigui, el fet d'estar a 1.000 metres d'alçada, l'altra és la poca contaminació lumínica que hi ha. El poble també ha ajudat, a l'Ajuntament han canviat les llums perquè no hi hagi contaminació, estan molt engrescats també. Ells estan fent un observatori,
sí, bueno, és veritat.
Està el projecte de l'observatori,
en marxa, sí.
I llavors nosaltres tenim les cabanes als arbres, però buscàvem algo més, i Joan Carles, que no pot estar parat, un dia es va posar a fer cases amb domos, sí. Domos geodèsics. Això és una forma geomètrica, amb iconos hexagonals, i seria com uns siglus, no? Perquè us ho pugueu imaginar el que no ho sap, però estan en alt, no estan en baix, n'hi ha un al damunt de l'arbre, i la part de dalt estarà envidriada.
Ostres, o sigui que tenim una vista del cel de Prades espectacular.
Clar, tenim o sigui, per un costat tenim tota l'energia que ens pot donar aquesta forma del domo, a més tot de fusta, i amb el cel de Prades. Bueno, això ja és...
Ja està. Ja no cal res més.
Ja no cal res més. Jo crec que l'escapada pot ser romantiquíssima. No romàntica, romantiquíssima.
Sí, sí. I això quan estarà en marxa, Pilar? Tenim data o què?
Maig-juny.
Maig-juny,
Maig-juny.
Molt bé.
Maig-juny.
Estem al març.
Maig-juny. Està ja...
Està la cosa a punt.
Està bastant avançada, sí. Mm-hmm. Farem també observacions dels estels. Bueno, volem aprofitar el que ens dona la natura. Que a vegades anem a buscar i ho tenim a la nostra mà.
A tocar, a Prades,
sí.
No?
Sí.
Justament. Doncs escolta, t'agraeixo molt que hagis vingut a explicar-nos la història una mica del xalet de Prades i els projectes. Sobretot ens agrada molt aquesta idea. Espero haver donat ja una idea per a algú. O sigui que si volen començar a reservar xaletdeprades.com, ja que pel maig, no? A veure si maig,
juny... Encara no reservem. Ens esperem acabar i ho posarem al Facebook.
Molt bé, doncs ho seguim a Facebook, eh?
Sí.
Important per estar al dia de tot plegat. Doncs no tinc temps per més, Pilar, un plaer, de veritat. Torna quan vulguis. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Frian Glasses. En Frian Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Frian Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Frian Glasses, Centro Comercial El Payol, Local 9, Reus.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
En 3 minuts aproximadament arribarem al punt de la 1. Nosaltres ara els deixem amb els serveis informatius de la cadena COPE, però encara tenim molts temes dels que parlar. A partir de la 1:05 passarà per aquí el nostre sibarit, el Carlos Montagut, i després parlarem de felicitat, perquè demà, per si no ho sabien, a banda de rebre la primavera, tot i que serà en fred, és el Dia Internacional de la Felicitat. Però, a més, avui, a banda de ser Sant Josep, el Sant dels Joseps i de les Josepes, els que felicitem des d'aquí, doncs avui és el Dia del Pare i nosaltres els convidem a deixar-los una estoneta, si volen, en la propera mitja hora perquè felicitin els seus pares des d'aquí, si volen, o el recordin de la manera que vulguin, que ens expliquin algun record fantàstic que tinguin associat amb el seu pare. Ho podem fer a través del WhatsApp del programa, el 672 65 35 34, 672 65 35 34, o si no, també ens poden fer, evidentment, arribar aquestes notes de veu i si no ens poden telefonar directament al telèfon de la redacció, ja el saben, és el 977 32 60 50. I a banda de felicitar als seus pares o de recordar-los o del que vulguin, també ens poden explicar què és per vostès la felicitat. Demà, com els dèiem, és el Dia Internacional de la Felicitat. El va instaurar l'Assemblea General de les Nacions Unides i volem saber què és per vostès, perquè la felicitat pot ser, per exemple, compartir una estona amb algú, viatjar, llegir. La felicitat té moltes formes, múltiples. It was the 3rd of September, that day I'll always remember, yes I will, cause that was the day that my daddy died. La música també ens porta molta felicitat, no? Doncs vinga, música, arribarem al punt de la 1, ara les notícies i en 5 minuts i tornem, no se'n vagin gaire lluny. Nothing but bad things about him, mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Oh, Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his hat was his home.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hacienda afloró el año pasado casi 15.000 millones de euros por fraude fiscal. Es uno de los datos que acaba de dar a conocer la agencia tributaria. Última hora, Joaquín Bizmanos.
El pasado sí volvió a ser otro buen ejercicio en la lucha contra el fraude fiscal. 14.792 millones de euros fue lo que se obtuvo y se cierra así un trienio récord, según ha destacado el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.
Los resultados de 2017 consolidan la tendencia de los últimos años y junto con los obtenidos en el 2015 y 16 son los más altos de la historia de la Agencia Tributaria, en total 45.339 millones de euros.
La deuda pendiente de cobro ha bajado en casi 3.500 millones de euros y está ya en niveles cercanos a 2010.
Y seguimos muy pendientes del temporal que azota todo el país, especialmente al norte de la península y también al litoral de Andalucía. En Cádiz, la lluvia y el viento han obligado a cortar varias carreteras y a interrumpir líneas marítimas en el estrecho. Ana Molina.
Pues el fuerte viento de Poniente ha obligado a suspender las dos primeras salidas en la línea marítima entre los puertos de Tarifa y también de Tánger Ciudad. En cuanto al puerto de Algeciras, el enlace con Ceuta está operando con normalidad hasta el momento. Igual ocurre con Tánger Med, aunque sí se ha cancelado la salida de las 12. En lo que respecta a las carreteras, siguen cuatro vías cortadas desde el fin de semana. Son las que unen Jimena y Puerto Galís en sus primeros 5 kilómetros. También el acceso a la barriada de Los Ángeles por inundación en la calzada. También se ha cortado la carretera que une San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo, y según la DGT también hay cortes de carretera entre Castellar y Sotogrande.
Y hay más noticias en este lunes 19 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La última hora, Pilar, nos lleva hasta Lugo. La Guardia Civil ha detenido en Monterroso a un hombre de 51 años acusado de matar a su padre. El fallecido tenía 79 años y se encontraba en situación de dependencia. En el momento del homicidio, en la vivienda había un menor de 4 años, hijo del presunto parricida. El detenido la emprendió a puñetazos y a patadas con su padre. Este lunes nos deja también una operación contra el tráfico ilegal de medicamentos adelgazantes. La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a una pareja que se dedicaba a la venta online de este tipo de productos. Los obtenían en laboratorios de México. En el registro del domicilio de los arrestados se han intervenido 1.850 dosis de medicamentos ilegales, 72.000 euros en efectivo y 28.000 cigarrillos de contrabando. Y España mira hoy a Valencia. En la fiesta de San José, los valencianos dicen adiós a las fallas con la crema de los cerca de 800 monumentos repartidos por toda la ciudad. Su gran preocupación, la lluvia y el viento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo, la historia está centrada en el día de San José y en la campaña del día del seminario.
Efectivamente, ya que vamos a estar centrados en ese tema en el programa, hemos querido elegir una historia que es la de un sacerdote que, con motivo de lo que celebramos, ha querido compartir con los seminaristas algunas sugerencias para que puedan vivir felices, como él lo ha hecho, su ministerio. Javier Pérez Mas es un cura de Zaragoza que ya celebra bodas de plata sacerdotales. Subraya la importancia de sentirse a gusto con lo que hace, adaptándose a lo que le va pidiendo la Iglesia. A los futuros curas les recomienda cuidar la relación con la familia, con los amigos, y subraya el tesoro que es la amistad con otros sacerdotes, la importancia de reunirse, de comer juntos, de ayudarse en necesidades concretas. Ese alimento que es la oración y la dirección espiritual no debe faltar nunca. Y por último, subraya que lo propio del sacerdote es sembrar y que es el Espíritu Santo el que tiene que hacer florecer los resultados. Bueno, más sugerencias las daremos después, un poquito más ampliadas en El Espejo.
Pues en una media hora, ¿eh? La escuchamos, como siempre.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, José Luis. Y en deportes, la Liga deja paso a dos compromisos de altura para selección antes del Mundial. Luis Munilla.
Sí, Pilar, esta noche se concentra la selección en Las Rozas para afrontar los partidos de preparación para el Mundial ante los dos últimos finalistas de la Copa del Mundo. A saber, el viernes en Düsseldorf jugamos ante Alemania y el martes siguiente en el Metropolitano ante la Argentina de Leo Messi. En la Liga, que ha dejado el Barcelona vista para sentencia este fin de semana, ya sabemos el horario del derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. Va a ser el domingo 8 de abril a las 4 y cuarto de la tarde. La Real Sociedad, por su parte, presenta a las 6 y media a Imanol Alguacil como nuevo entrenador después de la destitución de Eusebio. Hablando de destituciones, una de última hora en segunda división, José Luis Oltra ha caído como técnico del Granada. Y por último, en ciclismo, comienza una de las grandes citas del calendario español, la Volta a Cataluña. Lo hace con Alejandro Valverde como rival a batir y hoy, para comenzar, 152 kilómetros con salida y llegada en Calella, con un puerto de tercera a 15 kilómetros de meta.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El
seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
Para acabar con el mal, hay que combatirlo desde dentro. Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Ejecutor. El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
¿Crees que es justo lo que pagas por tus seguros? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slechte.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Pràcticament 8 minuts que passen de la una. Seguim en directe aquí al migdia a COPE Tarragona. És moment ara per repassar novament la informació local i comarcal. I comencem avui molt pendents, evidentment, de la previsió del temps. Com ja saben, en les properes hores es deixarà notar ja força aquest canvi. De moment tenim molt vent i s'està ennuvolant la major part de la demarcació de Tarragona. Anem fins a l'Agència Estatal de Meteorologia, on hi tenim l'Anna Borrell. Anna, molt bon dia.
Bon dia. Mica en mica es van nuvolant el cel d'oest a est del territori tarragoní. Aquesta tarda s'esperen precipitacions que ja la nit aniran sent més generalitzades en punts al nord. La cota de neu avui anirà baixant, arribarà als 300-400 metres, i és que aquesta setmana vindrà marcada pel descens de les temperatures. Esperem, doncs, nevades fins i tot durant aquesta tarda vespre a punts del prelitoral d'uns 4 centímetres de gruix. Les temperatures no variaran, han de baixar al final del dia. Avui hi ha màximes encara de 17 graus a Tarragona, 19 a Tortosa, 16 graus a Reus i al Vendrell i 14 a Gandesa. Pel que fa al vent, el sud bufa mestral, molt fort, tornarà a ser bastant fort, sobretot a última hora del dia, amb ratxes de 80 km per hora al litoral, per al litoral sud. Al vespre també avisos grocs al sud de la costa. Demà dimarts esperem un cel encara molt ennuvolat. Comença la primavera, ho farà a la tarda. Al nord, doncs, al matí encara no descartem algunes precipitacions, amb neu per damunt dels 300-400 metres, gruixos de 4 centímetres que aniran acumulant-se al prelitoral nord, i les temperatures no variaran gaire a la costa, mentre que la resta baixaran més. Hi haurà mínimes de 5 a Tarragona i Tortosa, de 3 graus a Reus i al Vendrell i 1 a Gandesa. Pel que fa al vent, el sud bufarà de nord-oest encara amb molta força. De fet, al prelitoral sud tindrem demà avisos taronges per ratxes de 90 km per hora, a l'interior ratxes de 70, litoral sud de fins a 80, amb avisos també al matí, a la tarda al sud de la costa, però de nivell groc també, i a la resta continuarem amb vent de l'oest molt més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines. Segons el Servei Català de Trànsit, molta precaució a causa del fort vent si han d'agafar el cotxe avui. És la 1:10, els ho avançàvem, ja en comença el programa. La regidora de la CUP a l'Ajuntament de Reus, Mariona Quadrada, investigada amb altres edils, bombers i particulars arran de la denúncia per suposada incitació a l'odi que havia presentat la Policia Nacional, ha plantat novament a la jutgessa aquest matí, a la jutgessa de Reus, que l'havia citat a declarar. Tal i com ja va avançar l'Agència Catalana de Notícies, la regidora CUPaire de Reus no s'ha personat als jutjats perquè, diu, no reconeix els tribunals espanyols. D'altra banda, les declaracions de diversos bombers investigats per les protestes davant l'hotel Gaudí Gaudí, que també estaven previstes per avui, han quedat ajornades fins al 6 d'abril. Escoltem Mariona Quadrada.
El delicte d'odi és un relat, un invent que s'ha anat fent gros i que nosaltres, en principi, és que no el pensem ni esmentar. És a dir, no hi anirem i ho tenim claríssim i continuarem així. El que convé és tenir les idees clares, plantar cara i tirar endavant la República, que és allò que vam decidir els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a partir de l'1 d'octubre.
Recordem que els altres dos regidors de la CUP investigats en aquesta mateixa causa, Marta Llorenç i Oriol Ciurana, van comparèixer davant la jutgessa el passat mes de desembre. Havien estat detinguts després d'haver-se negat a comparèixer davant la magistrada dues vegades. En aquell moment, Llorenç i Ciurana es van acollir al seu dret a no declarar les preguntes de cap de les parts. I la xifra destacada del matí la llegim avui al Diari de Tarragona. Són els 31 milions d'euros de més que costaran les obres del Coll de l'Illa. La represa de les obres del tram de l'A27 es va anunciar l'any 2016 i prop d'un any i mig després els avenços han estat mínims. Ara sabem que durant aquest any 2018 tampoc hi haurà grans moviments. El motiu és una modificació del projecte en la construcció del túnel del Coll de l'Illa i el tram de la Conca de Barberà per la presència d'argiles expansives. Segons explica avui el Diari de Tarragona, això incrementarà en 31 milions d'euros una obra adjudicada per 84 milions l'any 2008. Per tant, un increment del 30% que posa el pressupost al voltant dels 115 milions i que implica un nou endarreriment de terminis. L'obra, part de l'obra, havia d'estar al 2019. I atenció a aquesta, 4 detinguts per robar en 35 trasters de Tarragona, Torredembarra i Sant Celoni. Són dues dones i dos homes d'entre 19 i 52 anys. La investigació es va iniciar després de la recuperació per part de la Urbana d'un telèfon mòbil que havien robat a un pacient ingressat a un hospital de Tarragona. Es va detectar que hi havia un nexe entre aquest telèfon i una gran quantitat d'objectes que estaven a la venda a la xarxa. En total s'han recuperat objectes robats per un valor de 6.000 euros i 1.800 euros més en metàl·lic. Els detinguts, que són del mateix nucli familiar i acumulen 7 antecedents policials, han declarat ja davant el jutge. I aquest diumenge Tarragona ha obert oficialment la celebració de la Setmana Santa amb el tradicional pregó. Enguany el pregoner ha estat Adolf Ketcuti, president de la confraria de Sant Magí Màrtir i president també del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de Tarragona. El pregoner ha obert un debat interessant. Crec que cal un debat intern per fer la Setmana Santa més atractiva a les noves generacions. Ketcuti convida a estar atents al relleu generacional amb una línia més pedagògica i oberta que permeti als joves trobar un sentit a la celebració. Amb això arribem a la 1:14 pràcticament. Ens aturem només 30 segons per la publicitat i continuem.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slechte.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras. De madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que durante...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Al Sibarita.
Vinga, seguim amb més coses al programa. Què vol dir aquesta cançó? Què vol dir que és l'hora del Sibarita i que tinc avui aquí, sí senyores i senyors, Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia, és l'hora del menjar,
eh? És l'hora del menjar, mira, la gent no s'ho creurà, però de què estàvem parlant just ara abans de començar entre els anuncis i tot? De restaurants.
Home, de què hem de parlar? Si és el nostre, això.
És el nostre.
Si estem d'això per això.
Exacte, perquè ens agrada menjar.
El que passa que encara la gent no ho sap, que hem d'això per d'això i per a, viure d'això.
Ja ens agradaria viure només d'això. Sí, si poguéssim viure i recomanar, d'anar a provar restaurants i recomanar-los, jo...
Ja que ho fan, eh?
Jo sí, sí, ja no sé com, però jo
ja buscarem, firmava. Ja buscarem la fórmula, ja buscarem la fórmula.
Estàvem parlant de restaurants perquè jo, ja saben que aquí ens agrada doncs, menjar bé i jo sempre, que el Carlos és paraula de Déu, el que diu el Carlos, i sempre li pregunto, escolta, que has descobert, on s'ha d'anar, tal, aquest lloc, què tal? Bé, sí, no, car, barato. Jo m'enfio molt de tu, ja ho saps.
Bueno, se fa el que es pot. Moltes gràcies per la confiança. Ja, bé, no, si fot, algun dia fot alguna pedrada, dius-meu, també, si fot alguna pedrada.
Si algun dia que vaig a un lloc que m'ha recomanat i no m'agrada, t'ho diré també, però de moment... Això no ha passat.
Vale, vale, perfecte.
O sigui
molt bé.
Que això no ha passat. Doncs, Carlos, avui crec que... No sé si vens en un restaurant concret, perquè...
Avui no vinc en un restaurant concret, sinó en molts restaurants.
Molts.
Massa i tots que no els tinc ni al cervell, tampoc.
A veure.
No, a veure, la història. En aquesta època sempre hi ha jornades gastronòmiques, jornades de la Galera que van passar a Cambrils, jornades de la Galera que van fer a les Terres de l'Ebre, també. Però, bueno, ara en tenim este mes de març, ne tenim dos en marxa, molt xules, una és a Cambrils i l'altra és a la Terra Alta, que ja hem parlat alguna vegada, ja
sí,
vam fer comentar.
No estàs comprant cap a casa, el
no,
Carlos,
en absolut, en absolut, en absolut.
Ni Terra Alta ni Cambrils, que no són, diguéssim, la seva casa natal i d'adopció.
En absolut, soc de la Terra Alta i visc a Cambrils, però bueno, això és un petit detall.
És casualitat.
És un petit
detall. No, però sempre és veritat, això, i n'havíem parlat altres vegades,
sí,
evidentment,
sí, sí.
De la Terra Alta t'estarà referint a les del Corder, suposo.
A les jornades del Corder, com cada any se celebren, i, bueno, aprofitant que encara som, doncs avui és a parlar d'aquestes dues jornades gastronòmiques. Una és a Cambrils, que les tenim més a prop del nostre territori, no? Des d'aquí de Tarragona i Reus, les tenim aquí al costadet. Cambrils, plaça gastronòmica per excel·lència de les terres de, bueno, de les terres del Camp de Tarragona. I, bueno, doncs ara, després, empalmen jornades i jornades, són tremendos en este poble.
Sí, la veritat és que no paren.
Han acabat les de la Galera i ara pues, estem en... Han començat totes les jornades de la carxofa, que duren fins al 25 de març, amb un ventall de restaurants molt ampli i que realment, home, pues, ara estos dies que ja comença el cap de setmana a fer bo, el solet, pues, què podem fer? Primer que tot, una excursioneta cap a Cambrils un cap de setmana i a la setmana següent cap a la Terra Alta.
Terra Alta. Home, a la Terra Alta, sempre que es pugui, s'hi ha d'anar.
Sí,
jo, de veritat, que no, aquí no estic fent la rosca al Carlos. Que és, no, és veritat. Jo crec que és un territori que no el tenim prou practicat,
no,
la majoria.
Però, bueno, però val a dir que des d'uns anys cap aquí, sobretot amb el tema de la Via Verda,
sí.
Molt. Jo me'n recordo el començament de viure aquí a Reus. Clar, ja fa 20 anys que estic per aquí. Al començament, això, el Pinell de Brai sonava molt a lluny.
És veritat.
És veritat, a la gent li sonava... Això? Ah, aquí dalt al costat de Mora. Home, al costat de Mora. Aquí dalt al costat? No, home, al costat has de passar el riu, has de passar Mora, has de passar la Ribera d'Ebre, has de passar el Priorat i arribes a la Terra Alta. Vull dir, aquí al costat, una miqueta més cap
allà. És allò que, sí.
Però, sobretot, des de que la Via Verda pues, va començar a funcionar, sí que el coneixement de la Terra Alta ja és molt més ampli. De situar-la a un mapa... pobles, pues clar, gent del Pinell, hòstia, el Pinell, la Via Verda, van passar per allí. Després, el Pinell, pues, visita obligada al celler cooperatiu,
clar.
No?, evidentment, no? I, bueno, val a dir que el coneixement de la Terra Alta va en augment, també després amb el món del vi, ara, pues, també ha donat una espenta molt important amb el tema de la garnatxa, que per cert, ara que, mira, veus, no ho tenia al cap, que fan les garnatxes del món.
Sí, senyor.
I les fan a la Terra Alta.
Sí, senyor, ho sé.
Això és un dels esdeveniments més importants a nivell mundial del món del vi.
Sé,
i ho tenim
sé.
Aquí a casa nostra.
I que et penses que no hi aniràs d'enviat especial?
Jo intentaré perdre-me un rato o un altre per allà dalt, intentaré perdre-me. He de buscar un hueco, però sí, hem de veure si amb el Javi tenim un momentet d'escapar-nos cap amunt.
Ja et dic jo que t'hi enviaré, jo si convé micro en mà,
pues
t'hi
envio. Doncs vinga, ja ho saps aquí, això és el nostre.
Per tant, vinga, per quines vols començar? El Corder, ja que estàvem a la Terra Alta?
Bueno, pues les jornades del Corder que se celebren des del 18 fins al 25 de març, vull dir que encara tenim una setmaneta, un parell de setmanetes,
sí.
Bueno, una setmaneta bona per anar a descobrir la Terra Alta, els seus pobles, on restaurants, doncs, per exemple, que tenim al Miralles, Horta, Sant Joan, Cal Àngel al Pinell, no? A Piqué, a Gandesa, a Villalba dels Arts, bueno, qualsevol dels pobles de la Terra Alta que ens podem perdre, fer una visiteta, a mirar la història de la Batalla de l'Ebre, que una part important de la batalla pues, va ser per allí, fer una mica de cultura i després pues, una mica de gastronomia, no? I provar un bon àpat de corder amb una bona garnatxa blanca, pues què volem més, no?
La veritat és que sí. O sigui, una combinació que no li diria pas que no. Estic jo aquí mirant, bé, com n'has dit alguns ja, dels restaurants,
sí, sí.
N'hi ha força, la veritat.
Sí,
a
sí,
mi
sí.
M'agradaria saber per què, o sigui, quina, que, d'on ve aquesta importància del corder a la Terra Alta.
Perquè el corder sempre ha sigut un des de sempre, bueno, han hagut ramats de corder en tota la Terra Alta i a tots els pobles, bàsicament, vull dir, el Pinell de Brai, pues, també, no? Està Prieto, que sempre, vull dir, que sempre ha sigut un ara em sortia, com que sempre he tingut granja de pollastres, d'altres me sortia a mirar, però no és a mirar, home. Bueno, sempre ha sigut un
tipus de ramat, no?
Un ramat important econòmicament i sempre ha estat present a la Terra Alta, al corder. Uh-huh. Per això, doncs, bueno, les jornades de la Terra Alta que se celebren a tota la Terra Alta.
Sí. Arnes, Batea, Bot, Gandesa, Horta, el Pinell, la Pobla de Massaluca i Villalba dels Arcs.
Tots els pobles de la Terra Alta, doncs, tots col·laboren amb aquestes accions amb els restaurants de cada poble, doncs, per fer aquestes jornades.
Molt bé. I de Pinell, anava a dir. Sí,
de la muntanya m'ho anem al mar.
Això, de la Terra Alta cap a Cambrils.
Ara cap al mar. Doncs pues de la Terra Alta cap a Cambrils. A veure, que hem de parlar de Cambrils, no? Que ho tenim aquí al costat, com el que comentàvem, no? Poble gastronòmic per excel·lència del Camp de Tarragona. I, home, poble bonic per anar a passar el diumenge,
sí.
El cap de setmana,
preciós.
I més ara que ja comencem allà, que surt una miqueta de sol i mos agrada tocar, que mos toca el sol a la cara una mica, pues bueno. Pues una
sortim com escarabats, eh?
Sí, sí,
guerra,
sí.
Que ha fet una mica de sol.
Que surt una mica de sol, ja tots en màniga curta i vinc a fendre el sol, ja. Som així. Pues a Cambrils.
A Cambrils.
Les jornades de la carxofa, ara mateix, que se celebren. Tenim ara, bueno, ahir diumenge es va celebrar la paella de carxofes, que, bueno, la paella de carxofes, i ara encara tenim tota esta setmana, pues, per poder anar a degustar, pues, pels restaurants de Cambrils, pues, aquestes jornades gastronòmiques de la carxofa.
I participen la majoria de restaurants habituals, d'aquestes jornades.
Sí, sí, sí.
No sé si
sí.
Ja sabem que tens alguna que altra debilitat a Cambrils, no sé si alguna recomanació no especial. Si has pogut tastar, per cert, algun plat d'aquests de carxofa?
No.
Encara no.
No he fet cap. La veritat és que no he fet cap incursió, veus? He fet jornades gastronòmiques i no hem fet cap incursió.
No he fet cap incursió.
No.
Bueno,
no,
això...
no he fet cap.
Bueno, no passa res, perquè encara tens una setmana
encara
per fer-la.
Setmana, sí,
i després
sí.
M'ho expliques. Però bé, com deia, alguna debilitat ja ens has explicat aquí. No sé si el Bora, que és un dels teus preferits, que ho diu sempre.
Sí, sí, sí. Per mi és que és una debilitat. Sí, és una debilitat.
No té comissió, de veritat, que li agrada de veritat.
No, m'emociona, de veritat. És que em mitjo molt bé i el tracte és molt bo. Però bueno, no ho sé, qualsevol a Cambrils realment... Vaigos en vaigos, a menjar a Cambrils sempre menges bé, no? I tots els locals, no sé, per exemple, el Casaport de Cambrils, pues també es menja molt bé. Històrics, pues el Miramar, que l'any passat va fer el 60 aniversari, era? Fa dos anys, vull dir que també amb molta solera i molta tradició també a Cambrils. Bueno, després, pues, les dues estrelles Michelin, tant el Can Bosch com el Rincón de Diego, que sempre participen en totes les jornades, no? Vull dir... el Macarrilla, vull dir, és que hi ha molts locals a Cambrils per poder disfrutar de la bona gastronomia.
Mm-hmm. Esta temporada de carxofes aprofitin perquè s'acaba ara amb el fred, no? Les bones ja...
S'acaben en la calor. No,
bueno, però... sí, s'acaben amb la calor, certament. Sí, jo, mira, jo me les faig així a la planxa. A casa.
O al forn.
També. Jo soc més de la planxa. En què me les prenc, unes carxofes? Ara vull sopar carxofes. Quin vi em recomanes?
És molt complicat, eh?
Maridar unes carxofes és complicat.
Sí, perquè el gust de les carxofes és molt potent i combinar un menjar amb la carxofa. Una cosa és que tu, pues, vaigo com a acompanyament en un altre plat, no? Si és peix o si és car o si van en un arròs, vull dir, clar, però una carxofa sola té un gust molt particular que és molt difícil.
Aquí vaig jo a posar-te el repte.
Hòstia, pues ara m'has agafat. A veure, no, m'has agafat. Jo agafaria algun vi, deixant de banda potser alguna varietat o en particular, algun vi amb bona acidesa i sobretot amb estructura, amb cos, que haguem passat potser per bota o amb algun treball de lies ben intens. Si anem a buscar varietats en particular, bueno, clar, depèn de com està elaborada, ostres, pot ser molt difícil.
A veure, tu recomana'm alguna cosa que tinguis a l'oranget, que ho vindré a buscar aquesta tarda.
Mira, vale, ja està, ja, tinc dos. Tinc un... Mira, allà està, a la Capella. Mira, la capella, que és un vi del Priorat, de Cellers de Gratallops, és un vi de garnatxa macabeu i xarel·lo, on la fermentació la fan totes les varietats juntes, que normalment sempre tothom les fa per separat, però és un vi que evoluciona molt en copa al ratet i té unes notes molt particulars, té estructura, té este punt amargant al final, que veus amb la carxofa, no et dic que no.
Veus?
No et dic que no.
A capella, apuntin, eh? Si tenen previst sopar carxofes.
Sí.
Molt bé, doncs ja saben, això i moltes coses més les troben a l'Oranget, al carrer d'en Vila número 2 de Reus, que per cert, us hem de felicitar que esteu d'aniversari. No
sí.
Te'n podies escapar? No te'n podies escapar?
Avui.
3 anys ja, l'Oranget.
3 anys de sangre, sudor i làgrimes.
I vi.
Bueno, vi molt. Una altra cosa no, però vi...
Clar. Escolta, doncs felicitats,
moltes
no?
Moltes gràcies.
Això s'ha de celebrar.
Sí, algo farem. Sí, això sempre... Els aniversaris sempre són bons,
sempre,
no? Sí. Això vol dir que vas passant, vas empenyent, sang de sudor i làgrimes, però bueno, allí estem al peu del canó
aguantant la metxa. Doncs escolta, passin vostès a felicitar el Carlos i el Xavi a l'Oranget, compren un vi, segur que hi ha alguna cosa allí per catar
per celebrar.
Tota la setmana, que tenen buitada, els aniversaris buitada.
Sí.
Ja saben, carrer d'en Vila número 2 de Reus. Carlos, un plaer, com sempre.
Igualment.
Et deixo anar a celebrar.
Vinga, perfecte, gràcies.
Adéu.
Esforç, aventura, superació, paisatge, natura. Torna el cicle de muntanya a l'Auditori Diputació, a Tarragona. Cada dijous del 15 de febrer al 22 de març. Conferències i documentals amb la participació d'alpinistes de renom internacional. Entrada lliure amb invitació. Més info a dipta.cat/ciclemuntanya. Aquí, Diputació. Esforç, aventura, superació, paisatge, natura. Torna el cicle de muntanya a l'Auditori Diputació, a Tarragona. Cada dijous del 15 de febrer al 22 de març. Conferències i documentals amb la participació d'alpinistes de renom internacional. Entrada lliure amb invitació. Més info a dipta.cat/ciclemuntanya. Aquí, Diputació.
Hotel Restaurant Canadá, el sitio ideal para sus celebraciones. Disponemos de salones especiales para comuniones, bodas, aniversarios, reuniones familiares, con menús adaptados a su presupuesto. Contacte con nosotros al 977-54-1633. Le informaremos sin compromiso. Sus celebraciones en Hotel Restaurant Canadá, carretera de Valencia 211, Torreforta. Teléfono 977-54-1633.
Migdia Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco.
Migdia
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, doncs menys de 2 minuts i arribarem al punt de 2:15, en directe encara fins a les 2. És moment d'agafar la Nacional 240 per parlar de la felicitat.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen buenos precios todos los días.
Y ahora 50% de descuento en la segunda unidad en todas las conservas de pescado y marisco Isabel.
Combínalas como quieras y paga solo la mitad en la unidad de menor importe.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs a part, així que ja anem camí cap a les 2 de la tarda, obrim la Nacional 240. Vaja, això d'obrim, la carretera està oberta.
Sí, per sort sí. Què tal, Ricard?
No tenim alteracions meteorològiques, almenys a hores d'ara.
A hores d'ara no, però a partir d'aquesta tarda, precaució, que torna el fred intens, pluges, neus en cotes baixes... Bé,
a la carretera, ull sempre. I quan hi ha les opcions climatològiques adverses, doncs encara més.
La veritat és que si no sé si tenim un inici de primavera, aire primaveral, eh?
Mònica Carrasco, des de Cope Tarragona, bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez, des de Cope Lleida.
Com estàs?
Estic molt bé, mira. Sí? Per ser dilluns, estic especialment contenta avui.
Però no què sé. Tindrà el dilluns?
No sé, no què sé. Jo crec que és una mica, li tenim una mica de mania. En realitat, el dilluns és igual que el dimecres. Però
que sí?
No sé.
A més, el dilluns és un d'aquells dies que no s'ha de perdre, s'ha de viure igual, eh?
Clar, clar, amb intensitat. Has de treballar perquè la resta de la setmana vagi rodada.
I tant
dilluns.
Que sí.
Jo m'ho prenc així.
Escolta, no, et preguntava també com estàs, per doble motiu. Un, perquè és dilluns i perquè sí. Ja no ens escoltàvem des de divendres, i l'altre perquè demà és una d'aquelles cites que d'aquells dies que la gent té marcades al calendari.
Demà, per diversos motius.
Sí.
D'entrada, demà, no sé si molts ho sabien, però demà 20 de març és el Dia Internacional de la Felicitat.
Jo no ho sabia, això.
Doncs jo, saps? No sabia que hi havia un Dia Internacional de...
Jo tampoc, no, també estava que hi sigui, eh?
Però sí, sí, el va declarar l'Assemblea General de Nacions Unides ja fa uns quants anys, per tant, 20 de març, Dia de la Felicitat. I la felicitat se'n pot parlar des de moltes vessants, suposo,
sí.
Ricard.
Jo suposo, ara no ho sé, no podem contactar ara amb la ONU, però jo crec que té relació el Dia de la Felicitat on està col·locat el calendari amb l'entrada de la primavera.
És que hi deu tenir, força a veure, no? Perquè és veritat que estem tots una mica més potser predisposats al bon rotllo. Saps?
Sí, sí.
No? El bon temps, tot ajuda. Però bé, avui, en aquesta mitja hora de programa, parlarem de la felicitat des de diferents vessants, i hem volgut anar una mica a l'arrel, perquè jo tinc uns quants dubtes sobre això de la felicitat, si la primavera influeix...
Per cert, saps sí. En quina hora comença la primavera?
A quina hora?
Demà.
A veure.
Demà, eh? Això és, comença demà la primavera a les 17:15.
17:15,
eh? O sigui, al migdia no estem en primavera, ni a l'hora de dinar. Al berenar sí, eh?
Al berenar ja serà 17... primavera. Val, vinga, m'ho apunto. Escolta, va, presentem el primer convidat d'avui. Sí. El tens a l'altra banda del telèfon, no?
Sí, doncs mira, per parlar... Perquè avui tocarem el tema de la primavera, tocarem el tema de la felicitat, i ho farem des de moltes vessants. Comencem amb el psiquiatre i psicòleg des de Lleida, l'Àngel Pedra. Àngel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, escolta, que per cert, coneixies això del Dia Mundial de la Felicitat?
No, ho desconeixia, veus? Però està molt bé que hi hagi un Dia de la Felicitat.
I tant.
És important, no, doctor?
Sí que és important, perquè aquest és un desig que crec que tenen totes les persones de voler ser feliços.
Sí.
Si ho aconsegueixen, ara en parlarem, si ho aconseguiran o no.
De fet, això va sortir arran d'una iniciativa de Bhutan que allà consideren la felicitat nacional bruta més important que el PIB, que el Producte Interior Brut.
No, és que és molt important per la persona sentir-se feliç. Perquè la felicitat és una vivència interna nostra, no la donen les circumstàncies. És com nosaltres vivim aquestes circumstàncies,
clar.
Que ens podem sentir feliços o no.
Clar. És que, doctor, suposo que evidentment depèn de molts factors, però no sé si la felicitat la podem entrenar també.
Depèn molt del caràcter de la persona, perquè hem de tindre en compte amb la felicitat diversos aspectes. És de que sí que hi ha molts elements externs que ens poden proporcionar felicitat. L'estar amb una persona que estimem, tindre moments placenters, aconseguir allò que desitgem, però tot està en funció de com ho estem vivint des de la nostra ment. I, per tant, dius, hem d'estar satisfets amb el que tenim i també satisfets amb el que no tenim, perquè si no ens conformem, evidentment, serà molt difícil que ens sentiguem feliços. I això és un aspecte que la majoria de la ciutadania, doncs no acaba de poder regular. I sempre hi ha un desig de tenir, i a vegades aquest tenir comporta menys felicitat.
A més, normalment es vol el que no es té, que de vegades
sí.
També és un problema.
Jo, de totes formes, per la felicitat, jo penso que hi ha dos factors importants a tenir en compte. Un és que la felicitat no és regular, sinó que hi ha moments que et sentiràs més feliç, et sentiràs més content, perquè les coses doncs, te van sortint com tu preveus. I, per tant, doncs, has de tenir en compte que a vegades no et sortiran i ho has d'assumir. I, per un altre costat, i això és un aspecte que cada vegada va que s'està incrementant, és el concepte de la gratitud. No? La persona que sap agrair, que se sent agraïda, doncs també és un factor a tindre en compte en aquesta felicitat, perquè avui en dia la gran majoria estem de queixes. Queixes dels fills, queixes de la política, queixes del temps, queixes de la parella, i potser no vivim aquells aspectes gratificants que podem viure amb els fills o amb la política o amb la parella.
Clar, és que és veritat que de vegades, i no sé si, doctor, també vostè s'hi troba en moltes ocasions, d'una banda això, que ens costa acceptar la frustració, no?, potser quan no podem aconseguir alguna cosa, i que de vegades ens fa falta que passi alguna cosa greu per adonar-nos de que la felicitat pot estar en un ou ferrat, i així tal qual ho dic.
Sí, aquest exemple que has ficat, Mònica, del menjar, és molt característic, perquè hi ha persones que amb el mateix àpet són feliços i d'altres que en absolut.
Doctor, jo et volia preguntar també quina relació tenim entre la felicitat com a concepte no material, per entendre'ns, com a estat d'una persona, si té relació amb la salut física de la persona. I aquí també voldria relacionar aquest canvi d'estació entre hivern i primavera.
Sí, la primavera és un esclat de llum, i aquest esclat de llum doncs ens provoca una sèrie d'alteracions o canvis hormonals i que influeixen en el nostre estat emocional. Sobretot hi ha dues hormones aquí que intervenen, que és la melatonina i la serotonina, que són hormones que ens augmenten la vitalitat, ens fan sentir més alegres, ens fan sentir que tenim més energia, sexualment doncs també tenim més apetències, i que són aspectes tots aquests que enllaçarien amb el que diem de la felicitat, no?, si ho podem aconseguir. Però clar, aquests canvis d'humor, que per un costat poden ser molt positius, també a vegades la primavera ens provoca el contrari, no?, amb menor quantitat, aquelles persones predisposades amb algun tipus de malalties psíquiques, com pot ser persones diagnosticades de trastorns bipolars, doncs que els afecta la primavera, en què els hi pot desencadenar doncs la depressió o estats maníacs. Per tant, doncs això és un aspecte a tenir en compte a la primavera. També la primavera doncs porta una mica el mite de l'astènia primaveral. Sobretot, estadísticament, se descriu que per cada tres dones que pateix astènia primaveral hi ha un home, es dona més a les dones que als homes, per aquest motiu de tipus més de tipus hormonal. L'astènia primaveral és una adaptació que té el cos doncs, a nous horaris, que hi ha més llum, i que per tant doncs, aquest període de temps, que pot durar 10 o 15 dies, un se sent algú més cansat, amb menys gana, algú més xafat, però que això sempre és passatger.
O sigui que al final allò de la primavera la sangre altera té un rerefons científic, per entendre'ns.
Sí. Podem considerar que hi ha uns canvis. I que més o menys, amb major o menor quantitat, doncs ens afecta a tots.
Clar. Hi ha una qüestió física, per tant, hi ha una qüestió de l'entorn, i no sé, perquè jo he estat mirant, precisament amb motiu del Dia Internacional de la Felicitat, les Nacions Unides publiquen un rànquing de països més feliços, Espanya estem al 36, per cert, i a les primeres posicions hi ha Finlàndia, Noruega, Dinamarca i Islàndia. No sé si hi ha alguna cosa que els països nòrdics fan molt bé i nosaltres potser no tant, doctor.
Jo no ho sé. És clar, les estadístiques també les hem de valorar, perquè tenen en compte que aquests països, primers, són on hi ha uns índexs d'alcoholisme i de suïcidi alts.
Ah, carai.
Per això que les estadístiques les hem de prendre en mesura. No lliga massa la felicitat de Finlàndia quan és un país que té un índex de suïcidi.
Sempre m'ha semblat curiós aquestes dades que ha dit la Mònica, a més d'això que ens apunta el doctor, perquè són els països amb menys incidència del sol, que jo considero que és com un recarregador de bateries.
Clar.
Sí. Podríem considerar així el sol. Per això, perquè ens estimula una sèrie de glàndules que en aquells països doncs, la població no les disfruta.
Sí, és curiós. Jo li preguntava en començar al doctor Pedra si la felicitat es pot entrenar, i evidentment els factors que no podem controlar no hi podem fer gaire cosa, però sí que cadascú, doctor, hi podem posar molt de la nostra part, no?, per contribuir a que els nivells de felicitat creixin, no? Ens hem d'esforçar de vegades.
ens hem d'esforçar i hem de tindre en compte que la felicitat molt la fem nosaltres mateixos, la nostra ment es fa la felicitat, perquè hi ha una dita oriental que és molt coneguda, que diu: si el teu mal té remei, no et queixis, i si no té remei, perquè et queixes. Hem de tenir en compte això. Per tant, és una cosa, ja dic, molt personal, la felicitat, i evidentment que si ens sabem entrenar i acceptar les circumstàncies des d'una perspectiva positivista, evidentment que ens sentirem feliços. Mm-hmm.
Doctor, a nivell empresarial o a nivell personal o familiar, és una bona època per emprendre la primavera?
Home,
a grans trets, en general.
A grans trets és millor, la primavera, perquè també la primavera és quan hi ha més activitat sexual i augmenten més la procreació. Per tant, també les empreses seria una bona època de ficar-les en marxa, perquè un està més animat normalment.
No, ho deia a nivell professional i a nivell de casa, no? Llavors tens un projecte de família o un projecte personal, dius, escolta, doncs ara la primavera és un bon moment per començar-ho.
És millor començar la primavera que la tardor.
Sí, sí. I una darrera pregunta, doctor, que sabem que està entre consulta, l'agraïm que ens hagi atès. Sé que treballa vostè especialment també amb nens. Jo m'agradaria preguntar-li també per com els adults ens hem d'esforçar, jo que deia d'esforçar, en transmetre també, no?, als nens de vegades, i als petits de casa, perquè de vegades això, ens centrem massa en preocupacions del dia a dia i potser no ens fixem gaire en el que estem transmetent, no?, als petits.
Sí, els adults han de tindre en compte que han de transmetre als petits. El primer de tot és que toleren les frustracions, que avui en dia la gran majoria de joves no toleren cap frustració. I això comporta que no se sentin feliços. I això comporta enfrontaments amb els adults. Per tant, un primer pas seria aquest. Si són capaços de transmetre que no totes les coses poden sortir ni totes les coses se poden obtenir, evidentment que haurem guanyat una fita important, que és l'acceptació, i per tant això pot conduir a sentir-se feliços.
Mm-hmm. Doncs escolta, em quedo amb les lliçons que ens ha donat avui el doctor Pedra, acceptar la frustració i la gratitud. Hem de ser més agraïts.
Això és una cosa que ens diuen i que es diu sempre, escolta, que no és que t'hagis de conformar, però has de valorar el que tens, i sí que moltes vegades falta aquestes coses, valorar el que tens, que no vol dir que t'hagis d'estancar, però, home, el que tens, valora-ho i intenta ser feliç. Això que deia la Mònica d'intentar-ho, esforçar-te, jo crec que sí, perquè a més després tot són recompenses. Ser una persona feliç, parlem en general, es posa menys vegades malalt, per exemple.
Sí, sí, això influeix moltíssim. L'optimisme i la felicitat, doncs, és una mena de protecció contra determinades malalties, sobretot de tipus psicosomàtic, de cara a la depressió, de cara a l'ansietat, de cara a l'insomni, de cara a trastorns digestius. O sigui, és un bon remei per evitar malalties d'aquest tipus.
Tots són avantatges. Mònica, com estàs?
Doncs molt contenta. Estàs bé?
Doncs
molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Psiquiatra i psicòleg, hem parlat avui amb l'Àngel Pedra, que ens ha posat llum i ens ha relacionat, evidentment, la part de com ens sentim amb la part física del cos, que està molt més connectat del que ens pensàvem. Doctor Àngel Pedra, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Nosaltres fem una pausa, Mònica, però ja veus, escolta, al mal temps bona cara.
Quan compraste tu casa, ¿pudiste elegir el seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Las familias de verdad salen de viaje pensando que ese ruidito del coche no es nada. Y sí es algo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad. Como el de Mafre, con el que tienes garantizado el servicio en carretera 24 horas ante cualquier problema. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Doncs ara que ja ho tenim clar, Mònica, això de què és la felicitat, sí, com la podem treballar. M'ha quedat bastant clar que ens l'hem de treballar una mica.
Ens l'hem de treballar, la felicitat. Sí, sí,
sí, sí.
A mi m'agrada aquest concepte una mica d'esforçar-nos. El doctor Àngel Pedra ens ha apuntat alguns conceptes importants. saber acceptar la frustració, tenir més gratitud amb allò que tenim, no?
Sí, sí,
i
ha dit
que la felicitat és un bon remei per evitar de vegades mals majors, i a mi això m'agrada molt.
I tant.
Jo t'ho apuntava abans de publicitat, a principis d'aquest 2018 es publicava un estudi que es diu El impacto de la cultura y el ocio en la felicidad de los españoles. Mm. I aquest estudi, que ha dirigit la doctora Nela Filimón, que és doctora en Economia de l'Autònoma de Barcelona i professora de la Universitat de Girona, es confirma, Ricard, que la cultura, consumir cultura, ens fa més feliços.
I a més això és una cosa...
Jo això ja ho notava, eh?
Això és una cosa que la gent que vas assistint a llocs, a actes, a activitats, i amb la gent que parles te n'adones, ho expliques, però costa que la gent s'ho acabi creient.
Sí, no sé. A veure, jo hem convidat avui a la Nela Filimón perquè ens expliqui més dades d'aquest estudi, no?, i d'aquestes confirmacions i conclusions que em van treure. La tenim a l'altra banda del telèfon. Nela, molt bon dia i moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots vosaltres per la invitació.
Bon dia.
Un
plaer tenir-te per aquí. Escolta, és així, m'equivoco si ho dic així ras i curt, que la cultura influeix en el nostre nivell de felicitat, ens fa més feliços?
Sí, és correcte. De fet, hi ha bastants estudis en l'àmbit econòmic i en particular aquesta línia de recerca de l'economia de la felicitat que han anat posant de manifest que el consum cultural, la participació cultural té un impacte significatiu en la percepció de felicitat de les persones.
Uh-huh. Aquest estudi que has dirigit tu en aquest cas ha estudiat el cas del nostre país, però també la d'altres països de l'entorn, no?
Sí, sí, aquest estudi es va realitzar gràcies a la iniciativa de la Caixa, que van posar en marxa, crec que l'any passat va ser, un baròmetre de la cultura, i l'Observatori aleshores m'han contactat, perquè jo ja havia començat a treballar un any abans en aquest tema, en particular la participació cultural compartida, l'impacte sobre la felicitat, i arrel d'això va sortir aquest petit informe. I sí que jo he fet un petit recull d'informació relacionada amb aquest tema, no només sobre Espanya, però també alguns estudis que he pogut trobar sobre altres països. Uh-huh. Escolta, en concret, un molt interessant d'Anglaterra.
Sí. Nela, i com estem respecte als altres països?
Bé, jo m'he centrat particularment en el tema de la participació cultural compartida i el seu impacte sobre la felicitat. En principi, les dades, diguem-ne, sobre aquest tema en concret, és a dir, a veure, aquí podem distingir per una banda, pel que fa, diguem-ne, la percepció de felicitat, en tots els països de l'àmbit de la, diguem-ne, de l'economia de mercat, països desenvolupats, la distribució és força semblant, no? Pel que fa la participació compartida, jo he pogut comparar, per exemple, la situació d'Espanya amb la situació de Regne Unit, no? Uh-huh. Aleshores, pel que fa a les principals activitats, hi ha unes característiques semblants. Per exemple, els autors que jo he citat d'Anglaterra, per exemple, és un estudi que ells van recollir dades l'any 2011, després van publicar el 2015. Sí que, per exemple, destaquen que entre les activitats culturals que ocupen els primers llocs són, per exemple, teatre, dansa, concerts o cantar, actuar, per exemple, participar en exposicions i museus. I després, en el cas d'Espanya, en els rànquings de les activitats que més valoració tenen, també trobem, per exemple, anar al cinema o al teatre, anar a un concert, no? Doncs en aquesta línia. El que passa és que les dades sobre Espanya no inclouen totes les activitats
Clar.
Culturals que doncs, a mi m'hauria agradat tenir, uh-huh. perquè vaig treballar amb una base de dades del Centre d'Investigació Sociològica.
I com es medeix això? Com es medeix això de la felicitat?
A veure, en principi, normalment el que s'agafa, per exemple, a nivell molt intuïtiu, doncs aquests estudis, per exemple, l'estudi, la base de dades espanyoles, el que inclou, per exemple, és una escala de felicitat, no? Aleshores, hi ha una pregunta molt clara, en una escala de 0 a 10, on 0 vol dir completament infeliç, 10 totalment feliç, com es valoraria vostè, no? Pregunta cadascú dels enquestats. Aleshores, la persona, doncs, bueno, posa en aquesta escala doncs, una puntuació. Després, en aquesta enquesta hi ha d'altres variables, hi ha també una sèrie d'activitats, no? Una llista d'activitats culturals, de l'euro, i en aquest cas en concret l'enquesta també inclou informació sobre com s'estan realitzant aquestes activitats culturals. En solitari, amb la parella, amb els amics, etc. No? Mm-hmm. I això m'ha permès a mi posar en relació les variables, intentar veure si hi havia alguna connexió entre aquesta percepció de felicitat i la participació compartida, no només en solitari, d'algunes activitats.
Clar. Això em sembla molt interessant, Nela, i és el fet de que quan compartim aquest oci, no? Doncs sigui cinema, concert o teatre, la nostra percepció de felicitat és major, no? S'incrementa.
Sí, sí, en el meu cas en particular, de moment és una primera fase explorativa de l'estudi, però tot indica que sí que hi ha, diguem-ne, que aquesta relació és significativa, és a dir, no és per casualitat. Quan estem compartint algunes d'aquestes activitats, en promig el nostre nivell, doncs la nostra percepció de felicitat és superior. En el cas d'Inglaterra, per exemple, jo i ells ja ho han mesurat, és a dir, doncs és superior quan es fan les activitats en companyia que en solitari.
Uh-huh. Una cosa curiosa, i és el fet, per exemple, tots pensem, doncs, si potser anem al teatre o al cinema, al final després doncs, comentem també això amb la persona que ho hàgim compartit, però, per exemple, si anem a veure una exposició, que en teoria doncs, és un acte força individual, no? Quan tu estàs contemplant aquella exposició, el fet de que hi hagi més gent, això ens influeix també en com ho percebem, no?
Això sembla que sí, especialment quan estem parlant, per exemple, d'anar a un concert, no, de música, o evidentment hi ha expressions, no, experiències estètiques, no, experiències culturals que són per definició més solitàries, no? Aleshores, potser que si anem a un concert de música clàssica o com ben diu, anem a una exposició, interactuem, no, amb l'experiència, doncs amb l'artista o amb l'obra en solitari, però després també podem compartir informació. De fet, el consum cultural en si mateix s'ha posat de manifest que té com un efecte, entre cometes, en el sentit més positiu, addictiu. És a dir, si a nosaltres ens agrada una activitat, cada vegada volem saber més, conèixer més, doncs busquem informació, intentem interactuar amb gent a través de les xarxes socials que també comparteixen el mateix interès que nosaltres, no? Aleshores es crea aquesta bola de neu, no?
Clar.
Sobre l'interès cultural.
Mm. I hi ha alguna relació, Nela, amb el nivell econòmic? És a dir, està relacionat això? Suposo que amb més nivell econòmic potser el consum cultural és més elevat, no?
Sí. Hi ha un altre, sí, per descomptat. És a dir, hi ha un altre, en el mateix dossier de la Caixa, un altre estudi que, de fet, se centra en la participació cultural, el tema de la situació econòmica, el nivell d'ingressos, el nivell d'educació. En principi, són dos factors que sí que són determinants. Les persones que normalment tenen un nivell d'educació superior, se suposa que també tens més probabilitat de tenir accés a una feina millor pagada, per tant, doncs, més ingressos i, per tant, més consum cultural, o de manera directa, si tens uns nivells d'ingressos superiors, també més consum cultural, no? Uh-huh. Perquè algunes d'aquestes activitats evidentment són prohibitives, no? Per
clar.
Doncs, l'accés.
Clar.
També per entendre l'activitat i també per poder, doncs, econòmicament assumir-la.
Uh-huh. Ricard, no sé si tens oportunitat de mirar una mica algunes de les dades de l'estudi. A mi també em sembla molt interessant preguntar-li a la Nela en el, això... com hem de llegir aquestes dades? És a dir, sabem que, per tant, consumir cultura ens fa més feliços, per tant, això també és una manera de dir als polítics, Nela, de dir, escolta, s'ha d'invertir en cultura, no?
Sí, aquesta és una de les conclusions que de fet, molts estudis que s'han fet sobre cultura, sobre benestar i, en general, sobre participació cultural en general, van en aquesta direcció. Aniria bé, doncs, per poder facilitar, no?, l'accés a la cultura a tothom. En el cas de l'estudi de l'activitat cultural compartida, una de les coses que es posen de manifest, per exemple, és que el temps que nosaltres dediquem depèn també de la nostra disponibilitat, no?, perquè passem molt de temps a la feina, després, bueno, el cap de setmana amb la família o amb els amics, aleshores, doncs, buscar, poder compaginar millor l'activitat laboral, no?, també pot contribuir a que dediquem potser més temps a passar amb la nostra família o amb els nostres fills. De fet, arrel d'aquest estudi hi va haver algunes reaccions per part de l'àmbit empresarial especialment especialitzat en temes d'entreteniment, i coincidien en el fet de que no és del tot cert que, per exemple, els nens o els fills no volen compartir temps amb els pares. La qüestió és que ha de ser temps de qualitat.
Efectivament.
I per aquí totes aquestes polítiques de compaginar, de flexibilitzar l'horari laboral, podrien contribuir.
Nela, simplement abans d'acabar, estava observant un creuament de dades dins d'aquest treball a la gràfica en la que es mesura la felicitat i en la que es quantifica el tant per cent de persones que participen en aquesta activitat. I és curiós el tema de la caixa tonta, de la televisió, perquè és una activitat d'oci que, segons les vostres dades, practiquen el 97,5%, o sigui, pràcticament tothom, però en canvi és la que menys felicitat proporciona.
Sí, en promig, sí, és veritat. Sí, i aquesta és... Aquest és un resultat confirmat també per altres estudis que han fet, que han quantificat l'impacte, no, directe d'aquest tipus d'activitats, i resulta que són activitats molt populars, realitzades per tothom, molt incorporades a la vida diària, però després l'impacte sobre la percepció de felicitat és dels més baixos. Aquí hi ha tota una sèrie d'explicacions. Fins i tot jo ara mateix intento treballar més en aquesta línia perquè m'ha despertat també un interès, no?, per veure aquestes preferències televisives, quin tipus de persones, quant de temps dediquen i per què. I sembla ser que hi ha diferents explicacions. Alguns autors, per exemple, distingeixen fins i tot entre activitats, com dir-ho, entre cometes, físicament passives o actives. Mm. Aleshores, la televisió, per exemple, seria com més passiva.
Clar.
Que no, aleshores...
Bueno, totalment passiva, sí, sí.
Alguns sociòlegs diuen, bueno, potser que com que és passiva i no activa, com per exemple la dansa o ballar, aleshores implicaria doncs un impacte més baix, encara que després també potser llegir, hi ha autors que diuen, bueno, encara que sigui una activitat passiva, però sí que es produeix, hi ha un mecanisme psicològic, no, de satisfacció amb la lectura que igualment et fa sentir molt feliç, no? Per tant, no està del tot clar de per què la televisió té un impacte més baix. Alguns altres estudis simplement posen de manifest que quan mirem la televisió molt sovint doncs, compartim amb altres activitats. També és com, bueno, el tenim com un soroll de font, no?
Sí.
Té molt zapping de canals i per tant, doncs, és com... jo m'inclino més a pensar que és d'aquelles activitats que la tenim tan incorporada a la vida diària, de manera que doncs, l'impacte sobre la felicitat va baixant i les nostres preferències, no, també van canviant. El que avui tenim molt assequible igual ens deixa de tenir un impacte molt significatiu i ens movem cap a altres preferències, no? Que són permanentment, diguem-ne, dinàmiques.
Clar. Bé, doncs escolta, avui hem après una miqueta més, jo em quedaria amb això de que com a mínim practiquem més això de la cultura i el lleure, que temps de qualitat, llegim, anem al cinema, anem al teatre i segur que serem una miqueta més feliços. La doctora Nela Filimón és doctora en Economia, com us deia, de l'Autònoma de Barcelona i professora de la Universitat de Girona. Nela, ha estat un plaer tenir-te per aquí, torna quan vulguis.
Moltíssimes gràcies per la invitació.
Gràcies, Nela.
És un plaer i un honor també.
Quan vulguis, a ser molt feliç.
El meu petit estudi amb l'audiència.
Gràcies, Nela, una abraçada. Adéu.
Gràcies. Felicitat és un trago de vino por el camino, la felicitat.
Doncs no podíem acabar d'una altra manera.
No esperava menys de tu, Mònica. Que encertada.
Et volia sorprendre, però diguem, sembla que ja se'n veu el plomero, se'n veu el llautó.
A tu t'agrada, eh?
M'agrada molt.
A mi també, a mi
també.
La cançó
italiana, en general. Em fa feliç, llavors he dit, posem-la. Doncs
pues marxem amb felicitat, vinga, escolta.
Marxem amb sigueu felicitat feliços. I amb música, sigueu feliços. Ens retrobem demà, eh? Bon dilluns. Tienes sabor de verdad.